RAC+1 i Sexy Dream Unes us ofereixen La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Teniu clar com és una vulva i quines parts té? Creieu que seríeu capaços de dibuixar-ne una?
Heu observat mai una vulva amb detall? La vostra o la d'algú altre? Si cadascú dibuixés una vulva, creieu que els dibuixos s'assemblarien entre ells?
Moltes dones heterosexuals no han vist mai uns genitals femenins que no siguin els seus. No tenim referents i tampoc sabem com són. Per això, la terapeuta sexual Andrea Aguilar, que és la creadora del compte d'Instagram Más allá del orgasmo, va fer una crida per demanar que qui ho volgués li enviés una foto de la seva vulva per una formació on volia ensenyar vulves reals. I el resultat va ser aclaparador.
Jo vaig demanar fotos de vulves i vaig rebre més de 800 imatges. Les ganes que hi ha de les dones, de l'oportunitat que de sobte vaig obrir de compartir la seva vulva i quantes coses es desperten, no? Sensacions de rebuig per moltes, d'estranyesa, de fàstic, de fascinació absoluta, com si pel nostre cervell els nostres genitals estiguessin, sí, amagats. Llavors és molt difícil que nosaltres estiguem connectant amb tot el nostre plaer si no tenim una connexió amb els nostres genitals. I si no tenim una referència visual, és encara més difícil. S'ha convertit en algo molt transformador, ha estat transformador per mi, per totes les dones que han participat, i la veritat és que ha estat fascinant i molt bonic.
Com diu l'Andrea Aguilar, conèixer els nostres genitals és bàsic. Per això, al capítol anterior vam parlar dels genitals masculins i avui, a la Revolució Sexual, parlem dels genitals femenins. I ho fem amb Raquel Tulleuda, ginecòloga i sexòloga, experta en sexologia clínica femenina i masculina. Raquel, benvinguda a la Revolució Sexual.
Què tal? Com esteu? Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Raquel, es calcula que el 20% de les persones amb vagina encara no saben on tenen el clítoris. I, de fet, és un dels òrgans sobre els quals menys s'ha estudiat en termes científics. En general, dels genitals femenins en sabem molt poc encara?
En sabem poquíssim i m'atreveixo a dir que el que en sabem moltes vegades és erroni. Pensa que els llibres de text a les escoles continuen sense incloure un dibuix o un esquema dels genitals externs femenins i la majoria de gent continua tenint conflictes i dubtes i contradiccions molt importants en referència a l'anatomia i a la fisiologia també d'aquests òrgans.
I els dubtes més habituals que et trobes tant a consulta com a les xerrades amb joves i adolescents sobre la vulva i la vagina, quins són?
Mira, jo quan vaig a fer xerrades a adolescents, els demano que em dibuixin a la pissarra, sempre demano uns voluntaris, i els demano que em dibuixin uns genitals masculins i uns de femenins. Els genitals masculins, evidentment, no tenen un detall excepcional, però ningú confon testicles amb penis, tothom sap què és el gland, és a dir, hi ha uns mínims, en canvi, en referència als genitals femenins, és que no saben què dibuixar. Moltes vegades et dibuixen una ratlla, et dibuixen uns genitals com els d'una nina, no? Com els d'una Nancy, com una B2, però en línies generals no tenen ni idea de com és la vulva i tampoc de la diferència entre vulva i vagina. Aquesta també és una confusió, diguéssim, històrica.
Sí, perquè de fet sovint es fan servir com a sinònims vulva i vagina, però no són el mateix. Ens pots explicar la diferència perquè tothom ho tingui clar?
Mira, la vulva és el que anomenem l'aparell genital extern de la dona. Els llavis, tant externs com interns, el clítoris, tota la zona del perineu, el món de Venus, tot això és la vulva. Mentre que la vagina és el conducte que comunica la cavitat uterina amb la vulva. Un conducte, un canal muscular que té entre 8 i 12 centímetres i que forma un angle d'uns 70 graus amb l'horitzontal. És a dir, des d'on nosaltres podríem posar el dit per entrar fins al fons de la vagina, estem parlant de que va de baix a dalt i d'endavant endarrere. Si ens anéssim a col·locar un tampó, per exemple, no ho faríem en forma vertical, com l'eix de la columna, diguéssim. Uh-huh. I de 8 a 12 centímetres en repòs o en situació de no excitació. Tinguem en compte que quan ens excitem, la vagina augmenta de longitud i també augmenta de diàmetre.
I quan pot arribar a créixer en funció d'aquesta excitació?
Pot arribar a créixer uns 2 centímetres. D'acord. Per tant, una vagina que sigui de 10 pot arribar a 12 perfectament. Moltes vegades trobem dones que ens refereixen que amb les relacions sexuals tenen una molèstia molèstia o noten a vegades un tope, no?, en funció doncs, de com són elles, de com és la parella, no?, o de quin tipus de joguines utilitzen, i sovint simplement explicant que no cal accedir a la penetració o no cal arribar a la penetració fins que no estem suficientment excitades, aquest problema pot desaparèixer.
A les xerrades que ens comentaves amb joves, et trobes que encara hi ha moltes persones que no saben que als genitals femenins hi ha 3 orificis i no 2, com en el cas dels genitals masculins?
Sí, et diria que la majoria. La ubicació de la uretra, del meat uretral en concret, que és el forat per on surt l'orina, és totalment desconeguda. Hi ha gent que pensa que és pel mateix forat que parim un nen o que en surt la menstruació, surt l'orina. Hi ha gent que directament et diu, ostres, no en tinc ni idea, a vegades es confon amb el clítoris, hi ha molt desconeixement en aquest sentit. Però em reitero, és que els llibres de text això no surt. És que ens expliquen el duodè, és a dir, ens expliquen les parts del budell, per dir-ho d'alguna manera, que està molt bé que els nanos sàpiguen que tenen un budell prim i un de gruixut i les parts que tenen, però no sé fins a quin punt això els hi donarà servei en el dia a dia i, en canvi, no expliquem les parts de la vulva. I la quantitat de dones que veiem a la consulta, que arriben als 30, als 40, als 50 anys i no s'han vist mai la vulva, aleshores no ens ha de sorprendre, no?, que de cop i volta un dia se la mirin i considerin que és un òrgan superestrany o que és lleig, si no hi ha cap referent, no tenen ni idea de com és.
Ara, quan parlàvem de la vagina, ens explicaves això, que l'obertura podia variar. De què depèn l'obertura vaginal de cada persona i com afecta que estigui més o menys oberta? És a dir, és una cosa, un tema d'edat, un tema d'haver parit o no haver parit, un tema de fisiologia?
Doncs una miqueta de tot. És a dir, l'orifici, la part més baixa o més externa de la vagina, pot tenir diferents diàmetres i això depèn. Efectivament, hi ha una qüestió anatòmica, igual que tenim els nassos i els ulls diferents, doncs també tenim vulves diferents. I després hi ha un tema, evidentment, d'haver o no haver parit, de tenir o no tenir relacions, de la freqüència, de mil coses, no? És a dir, no s'ha descrit un factor que determini com és el vestíbul, com és l'entrada de la vagina.
Però sí que té alguna cosa a veure amb el plaer, no?, que sigui més estret o més gran aquesta obertura?
Que estigui demostrat científicament, t'he de dir que no. És a dir, que no hi ha cap estudi en aquest sentit que hagi dit a partir d'aquests centímetres tant plaer i a partir d'aquests menys, no? Sí, és cert que en dones habitualment això passa en multípares, és a dir, que han parit diverses vegades, que l'entrada de la vagina és molt i molt àmplia, sí que hi pot haver una disminució del plaer perquè disminueix la fricció. I si l'entrada de la vagina és molt àmplia, òbviament tot això pot disminuir afectant la resposta sexual i el plaer.
I el fet de fer servir la copa menstrual, per exemple, o les boles xineses, influeix en l'obertura de la vagina?
No, perquè pensa que tant la copa com les boles s'introdueixen però queden a dins, no queden col·locades a la part externa, sinó que queden a la meitat interna de la vagina, no?, que és la que té menys sensibilitat i per això ni la copa ni les boles, un cop estan a dins, generen una molèstia perceptible. En principi no haurien d'afectar-ho en absolut, sempre i quan les col·loquem i les retirem de la manera adequada, especialment la copa, que fa un mecanisme com de buit perquè s'entengui sobre el coll uterí, i és important tenir clar que per treure-la no es tracta d'atibar, sinó que es tracta de trencar aquest buit, no?, de permetre que entri l'aire entre el dispositiu i el coll de l'úter per tal de poder-la retirar. Però no, en principi no afecta a l'entrada de la vagina.
Mira, ara que parlàvem de la regla, durant molts anys ens han dit que la vulva és una part del cos bruta, que fa mala olor i que l'hem de netejar molt bé, sobretot quan tenim la regla.
¿A qué huelen los sueños? ¿A qué huelen las nubes?
Ausonia plegada es más higiénica, más práctica y discreta.
Con Evax te sentirás limpia, te sentirás bien.
Buenos días con Ausonia, suave, suave, fresca, limpia.
Para que nada pare tus ganas de mover el mundo.
La regla más limpia. Con Suavecrip te sentirás limpia, te sentirás bien.
Ausonia, el valor de ser mujer.
¿A qué huelen las cosas que no huelen?
Muy segura, muy mujer.
Els anuncis de compreses de productes per la regla sempre ens han dit que la regla és una cosa bruta i que s'ha d'amagar. Això és una cosa que ja està superada o encara estem igual i a les joves els hi segueix fent igual de fàstic?
No, encara estem igual. Redunda en tot el que dèiem abans, en aquest desconeixement dels genitals femenins, del propi cicle menstrual, la banalització a l'hora que criminalització de tot aquest fet, no? Això està en el mateix sac que les qüestions de deixa-la que té la regla, que està nerviosa, va. És a dir, tot el que és regla, cicle menstrual, genitals femenins, té una pàtina com de negativitat, de pecat i de brutícia. Penseu que, jo que sé, el salva-slip continua sent una eina que s'utilitza de forma sistemàtica per protegir la calceta del flux vaginal absolutament normal. La pregunta que jo em faig i que els hi faig a les pacients moltes vegades és per què els homes no porten ells un salva-slip per protegir el calçotet de la gota d'orina que no s'aixuguen. Com a element per protegir la roba interior, és que és absurd en grau màxim, no? Seria com criminalitzar els mocs que produeix el nas o la saliva que fa la boca. Tots els orificis que tenen contacte amb l'exterior, en el sentit de que pot entrar aire, produeixen algun líquid per protegir-se, no? Les orelles fan serum, el nas fa mocs, la boca fa saliva, els ulls fan llàgrimes, la vagina fa fluix i hauríem de tenir-ho interioritzat com a quelcom normal.
Per si hi ha persones que ens estan escoltant i encara no saben com i per què menstruem, com ho explicaries breument?
Jo els diria que la menstruació, al final, el que reflecteix és que hem ovulat. Quan l'ovari deixa anar l'òvul, li envia un missatge a l'úter, que és aquest òrgan que tindrà hipotèticament la funció d'allotjar un bebè, un embrió, i aquestes hormones que envia l'ovari li diuen a l'úter: prepara't, perquè potser d'aquí uns dies aquest òvul que jo he deixat anar pot ser fecundat i tindràs un embaràs. I aleshores el que fa l'úter és preparar d'alguna manera un matalàs molt flonjo i molt ric en nutrients i en oxigen i en tot el que pot necessitar aquest òvul fecundat per desenvolupar-se, per acollir-lo en cas de que això succeeixi. I si aquest òvul fecundat no arriba, d'alguna manera caduca. I aleshores aquest teixit es descama. Aquest teixit li diem endometri i dura un cicle menstrual. I si aquest òvul fecundat no arriba, es desprèn de la capa interna de l'úter i és el que nosaltres expulsem en forma de regla. És a dir, la regla no és ni l'òvul. Hi ha molta gent que diu que el que s'expulsa és l'òvul. Home, l'òvul és una cèl·lula, és microscòpic. I hi ha les persones que creuen que és sang com la que ens corre per les venes. Tampoc, la sang que ens corre per les venes és més líquida i les dones sabem que la regla a vegades té trossos com més amb qualls, trossos més gruixuts, no? Com més espessos. Això és el teixit endometrial.
És veritat que la vulva es pot netejar només amb aigua i prou i no cal fer servir sabó, en contra del que també ens poden estar dient, no?, les marques d'higiene íntima femenina?
Realment, el que està clar que no és imprescindible és un sabó íntim o específic. Si fem servir un sabó amb pH neutre, la vulva es neteja perfectament. És suficient, no s'ha de fer cap altra cosa excepcional i, per descomptat, el que no hem de fer és fer dutxes vaginals, no?, o neteges dins de la vagina, donat que és un òrgan intern, i de la mateixa manera que no ens netegem l'esòfag o que no ens hem de netejar el recte, doncs tampoc hem de netejar la vagina.
I és bo depilar la vulva o pot ser perillós?
Si es fa adequadament, no és ni bo ni dolent. És una qüestió que respon a criteris estètics, de modes, de comoditat de cada persona. Evidentment, el pèl púbic té una funció. Ara, no vivim a les cavernes, no? Algú podria dir, escolta, jo necessito aquesta funció de protecció i, per tant, puc prescindir d'això. Doncs sí, efectivament, se'n pot prescindir. I si la depilació es fa d'una manera conscient, sense sentir-te pressionada a fer-ho, i amb els mecanismes adequats, ja sigui amb cera o ja sigui fent el làser, no hi ha cap mena de problema.
Ara, Raquel, parlem del clítoris. Llegim que va ser el 1998 quan una doctora australiana, Helen O'Connell, va descriure per primer cop l'anatomia del clítoris. 1998! Fins llavors no se sabia res.
Del clítoris se'n coneixia el que ara continua constant als llibres de text quan hi surt alguna cosa, que és aquest dibuixet com d'un pèsol, no?, d'una coseta rodona petita per damunt dels llavis de la vulva, que en realitat és el gland del clítoris i que es correspon embriològicament amb el gland del penis. Però el gland és l'única porció visible. El clítoris és molt més gran. És un òrgan que en conjunt mesura aproximadament uns 10 centímetres. El gland és l'única porció visible i té moltes terminacions nervioses, però el cos, sí, està enterrat, la major part, és a dir, només es podria veure en una dissecció anatòmica, i justament per això, fins a l'any 98, doncs no havia generat suficient interès, no?
Deies que té moltes terminacions nervioses, moltes més que el penis.
Té unes 8.000 terminacions nervioses, pràcticament el doble que el penis masculí.
I és cert que el clítoris és l'únic òrgan destinat només al plaer sexual?
Que s'hagi descrit fins a dia d'avui, sí. I l'única funció que se li coneix és la de conferir plaer.
Es parla, i n'hem parlat molt aquí, a la Revolució Sexual, del punt G. Aclarim breument, Raquel, on és i què té a veure amb el clítoris?
El tema del punt G encara ara està subjecte a estudis. Semblaria que es correspon anatòmicament amb una zona de la cara anterior de la vagina. I semblaria que a prop de l'orifici de sortida, en aquesta cara anterior de la vagina, hi ha una zona que es podria correspondre amb això que s'ha anomenat el punt G, una zona que la seva estimulació dona gran plaer. Hi ha encara molta confusió des d'un punt de vista científic en referència a si el punt G com a tal existeix.
Podria ser per la forma que té el clítoris, que és com que abraça la vagina, que fos una manera de tocar el clítoris des de dins?
Sí, sí, sí. Un dels desacords en referència a la seva existència com a estructura orgànica distingible és justament aquest, que hi ha molts científics que diuen que el que passa és que estàs estimulant, quan estimules el punt G, estàs estimulant de forma indirecta les branques del clítoris i d'aquí el plaer que proporciona el seu estímul.
I ja que parlem de plaer, el primer capítol de la revolució sexual vam parlar de l'ejaculació femenina. Breument, ens pots explicar què és i d'on surt l'ejaculació femenina?
Semblaria que l'ejaculació femenina surt d'unes glàndules que tenim al vestíbul, a prop de l'uretra, un altre cop, que s'anomenen les glàndules d'esquena, i el que surt per aquestes glàndules doncs és un líquid que té components similars al semen i també similars a l'orina. I l'ejaculat doncs prové d'aquestes glàndules, que són les glàndules periuretrals, també anomenades glàndules vestibulars menors, i en algunes dones es produeix aquest ejaculat. I hi ha dones que no els hi arriba a passar mai.
Hi ha els llavis majors també i els llavis menors. Com són habitualment i com es diferencien els uns dels altres, els majors dels menors?
Jo et diria que la part més coneguda dels genitals, efectivament, és món de Venus, que és aquesta pell amb el seu teixit subcutani, que habitualment té pèl, no? És el que ens depilem o no ens depilem, que té forma triangular, i el vèrtex allà on comencen els llavis. I després hi ha els llavis majors i els menors, així és com s'han anomenat històricament. Cada vegada hi ha més una tendència de parlar de llavis externs i llavis interns. Els llavis majors són el que veiem si mirem la vulva d'una nena bebè, aquestes dues prominències cutànies cobertes de pell aparentment normal. Això són els llavis majors o externs. Què passa? Que un cop arriba l'adolescència, els llavis que fins ara s'havien anomenat menors, a vegades protueixen per fora dels majors. I, per tant, donat que el que sí són sempre és interns, realment seria més adequat, per no generar conflictes i complexes, seria molt més adequat parlar de llavis externs i de llavis interns. Els llavis menors varien moltíssim de color, de gruix, de textura. Tenim llavis menors o interns, rosadets, agranatosos, més tirant a gris, gruixuts, completament fins. Moltes vegades són asimètrics i n'hi ha un de més gran que l'altre. L'aspecte extern de la vulva és tan variat com l'aspecte de les cares.
Aquestes operacions estètiques, com les vaginoplàsties, aquest tipus d'operacions, tu en alguns casos les recomanaries o són una altra pressió estètica que patim les dones?
Habitualment sí és una qüestió estètica. El que passa que la pregunta que jo em faig, per què és legítim posar-se pròtesis mamàries i en canvi genera discussió la cirurgia estètica vulvar? Per què enganxar-se les orelles del crani si estan molt separades? És legítim i ningú discuteix, i una dona que tingui uns llavis asimètrics i ho vulgui corregir i això li generi moltíssima incomoditat ha de ser sotmesa a judici popular, no? Des del meu punt de vista tothom és propietari del seu cos i a mi totes aquestes opcions em semblen legítimes. Que algú pot dir el que ha de fer aquesta persona és aprendre a acceptar el seu cos, és fer teràpia, jo què sé, psicològica. Sí, aquesta és una opció, però aquesta persona pot decidir i reparar quirúrgicament allò que li molesta.
Volem acabar parlant del sòl pelvià, que tothom en té, tot i que només sentim a parlar del de les dones. Ens podries explicar quina zona abasta el sòl pelvià i per què és important tenir-ne cura?
Clar, el sòl pelvià els homes també en tenen, però, com bé dieu, parlem del de les dones. Per què? Perquè el sòl pelvià de les dones és trifenestrat, per dir-ho d'alguna manera. La vagina és un forat que està al bell mig del sòl pelvià, l'anus també està dins del sòl pelvià i l'uretra també està al sòl pelvià. És una estructura que, per disseny, té tres forats i, per tant, té tres punts de vulnerabilitat. I, a més, les dones parim, produint tot el dany micro i macroscòpic de les estructures que el constitueixen. No? Uh-huh. El sòl pelvià és una estructura muscular i de fàcies que aguanten tots els òrgans pèlvics. I, per tant, el fet de que l'úter es mantingui al seu lloc, la bufeta urinària no surti a través de l'orifici vaginal o el recte, depèn de com estan d'indemnes aquestes estructures musculars que estan entrelligades entre elles i que aguanten tots els teixits que hi ha per damunt.
aquest estat del sol pelvià també afecta al plaer sexual o a la intensitat dels orgasmes?
Quan tenim un sol pelvià més bo, més rígid, que aguanti més bé, això augmenta el plaer sexual, no només perquè augmenta la capacitat de percebre, sinó perquè augmenta el control. Si nosaltres som capaces, com a dones, de contraure tota la musculatura del sol pelvià, som capaces de fer una contracció al voltant del penis o del dildo o de l'objecte que sigui que tenim introduït a dintre de la vagina, en el cas del sexe penetratiu.
Hem parlat dels genitals femenins amb Raquel Tulleuda, ginecòloga, sexòloga, experta en sexologia clínica femenina i masculina. Gràcies, Raquel, per aquesta estona amb la Revolució Sexual.
A vosaltres, una abraçada.
La Revolució Sexual, amb el suport de sexydream.es.
Avui acabem proposant-vos un llibre per esborrar tots els tabús sobre la regla. Es titula Una nova manera de menstruar. L'ha escrit la psicòloga especialista en salut sexual Anna Sàlvia i l'edita Bruguera.
La regla és una funció fisiològica que no hauria de provocar dolor, igual que no ho fa cap altra. Però hem rebut una educació menstrual que ens ha ensenyat a viure-la des del malestar i la incomoditat, amagant-la i rebutjant-la.
En aquest llibre, Anna Sàlvia proposa una altra manera d'experimentar la menstruació amb eines per viure-la des del benestar.
I amb aquesta proposta us desitgem salut
i bon sexe.
RAC+1 i sexydream.es us han ofert La Revolució Sexual. El podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Juga amb la imaginació, amb els sentits. Juga amb sexydream.es. Joguines eròtiques, kits eròtics per compartir, llançaria. Descobreix una pila d'idees sexis i atrevides a sexydream.es. Rebràs la teva comanda en menys de 48 hores, embolicada amb total discreció. Entra a sexydream.es i fes volar la teva imaginació.